Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El control de la pandèmia ha fet que el govern espanyol estudiï seriosament la possible aplicació del toc de queda. Això permetria reduir la presència de gent al carrer durant les nits, de manera que es podrien evitar pràctiques com, per exemple, la del botellón. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, plantejarà la mesura demà en la conferència de presidents, però des de l'àmbit local ja s'ha fet una primera valoració en relació a la proposta. El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, ha dit que l'actual organització de la policia municipal permet assumir els controls derivats del toc de queda. N'ha parlat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
L'estructura que tenim a policia des de l'inici de l'estat d'alarma, doncs del 15 de març de 2020, ja va canviar, perquè el que vam fer és posar a tota l'estructura a grups bombolla per evitar els contagis, i des de llavors doncs, tenim tota l'estructura treballant a tots, amb la qual sí que estaríem preparats per començar qualsevol event.
Des d'aquest estiu, els agents han intensificat la seva presència al carrer durant les nits per evitar els botellons. Fruit d'aquest reforç policial, el consum d'alcohol a la via pública ha anat a la baixa. És dimecres 21 d'octubre. Comencem.
Titulars.
La Fira de l'Ocupació oferirà 120 llocs de feina entre el 2 i el 5 de novembre. Enguany el certamen serà íntegrament telemàtic a conseqüència de les restriccions per la Covid-19. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, ha donat més detalls sobre les ofertes que es posaran a l'abast de les persones desocupades durant la fira.
En el marc de la Fira Ocupació Sabadell s'oferten 120 llocs de treball reals amb necessitat de cobertura immediata de 15 empreses de Sabadell i el seu entorn. Les ofertes pertanyen a àmbits molt diferents, com és administració, comerç, atenció domiciliària, infermeria, neteja hospitalària, producció, indústria farmacèutica, automoció, etc. Per cobrir aquestes vacants, Fira Ocupació Sabadell té capacitat per desenvolupar més de 540 entrevistes individuals i grupals per videoconferència.
La Fira de l'Ocupació també impulsarà fins a 14 activitats i tallers de formació per a empresaris i candidats amb una capacitat per a 2.000 inscripcions. 46 grups escolars confinats i 68 positius de coronavirus en els últims 10 dies. Aquesta és la fotografia actual de les escoles i instituts de Sabadell. Actualment hi ha un total de 1.213 persones en aïllament entre alumnes i professors per contactar amb un positiu de Covid-19. I suspès definitivament el Sabadell Alcorcón, que s'havia de jugar aquesta nit, així ho ha confirmat aquest matí el comitè de competició després que la Lliga sol·licités l'ajornament pel brot de coronavirus en els madrilenys. El Sabadell ha canviat els plans i avui s'ha entrenat pensant en el xoc contra el Zaragoza d'aquest diumenge.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Bon dia. La nuvolositat minva d'oest a est i s'imposa el sol a bona part de Catalunya. Malgrat tot, continuaran creuant bandes de núvols alts. Al Pirineu persistiran alguns núvols baixos, sobretot al vessant sud, on hi haurà la possibilitat de precipitació. Pel que fa a la temperatura, pujarà lleugerament i se situarà entre 20 i 25 graus, tot i que localment serà més baixa al Pirineu. La situació marítima estarà força alterada a la costa central i nord, amb onades que sovintejaran els 2 metres d'altura. De cara a demà, de nou, la nuvolositat augmentarà de matinada amb un front fred i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada, amb la possibilitat de precipitació a qualsevol punt del territori, sobretot a les comarques de la meitat oest de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
que fa al trànsit a les carreteres catalanes, els principals problemes els trobem a aquesta hora a la 2, a l'altura d'Òdena, on hi ha un carril tallat de l'autovia en direcció a Lleida per un accident que provoca retencions. També continuen els problemes, en aquest cas, a la C35, a Maçanet de la Selva. També, a conseqüència d'un accident, s'ha hagut de tallar aquesta carretera i això complica la situació a l'accés a l'AP7 en sentit Barcelona, que continua tancat a aquesta hora. Situació al transport públic. Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. En aquest moment s'estan desenvolupant dues manifestacions a la ciutat de Barcelona que afecten a la zona de l'Avinguda Maria Cristina amb la plaça de Pius 12 i al centre de la ciutat. Aquest acte reivindicatiu s'afecta tant el recorregut d'algunes línies d'autobusos com les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del tram baix. També hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que els trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per treballar a la infraestructura a Barcelona Sants. Sense deixar de banda Rodalies de Catalunya, recordar que hi ha afectacions també per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, que vagi bé. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La policia municipal està preparada per fer front a un possible toc de queda o altres mesures restrictives imposades per la Generalitat per reduir els contagis de coronavirus. Segons ha apuntat el Cafè de la Ràdio, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, el cos ja va transformar els seus equips amb l'inici de l'estat d'alarma per poder atendre totes les necessitats que puguin anar sorgint. Grups, bombolla de gens i descansos d'una setmana són algunes de les mesures implantades a la policia perquè un positiu per coronavirus, Pere, no suposi un trasbals en la plantilla. Molt bon dia.
Bon dia. Aquesta estructura permet una adaptació diària tenint en compte les novetats que va anunciar la Generalitat. L'últim, el tancament de bars i restaurants, ha suposat un major control dels establiments per part de la policia, com apunta Rodríguez.
Hem observat un augment de bars que fan el tema d'obertura perquè s'emportin el menjar o el cafè, el tot correcte, però també hem detectat algun bar que incompleix al posar una taula fora i comença la gent a prendre un cafè allà. Llavors anem i li diem que això no pot ser. Ara estem en un moment d'avisos i a partir d'un parell de dies pues no anirem en avisos, sinó anirem ja a fer un acte d'aixecament d'incompliment.
Una altra qüestió que preocupa és el consum d'alcohol a la via pública, un fenomen que ha anat a la baixa.
Ha baixat. Al principi, quan van sortir del confinament, van tenir puntes molt complicades de policia de control de tota aquesta situació. Ara ha baixat, el que passa que tenim un problema real dintre de tota la societat, donat que tenim els joves sense cap possibilitat de fer res. És una situació molt complicada, en el que vull reconèixer que la gran majoria dels joves de la ciutat compleixen, però sempre hi ha grups de joves pues, que a l'igual pues, fan botellons i fan coses que no han de fer i nosaltres actuem, ho tenim clar.
Des de l'inici de l'estat d'alarma, la policia municipal ha interposat més de 3.000 sancions relacionades amb incompliments, com no portar la mascareta o consumir alcohol a la via pública. En aquest context, Rodríguez reconeix que és més necessari que mai completar el procés d'incorporació de 275 agents al cos de seguretat municipal. Malgrat les dificultats administratives sorgides de la mateixa pandèmia, el tinent d'alcaldessa assegura que la voluntat de seguir endavant amb aquest procés és ferma.
I en matèria de mobilitat, Transports Urbans de Sabadell reforçarà les línies 4 i 44 a les hores punta i s'estudia aplicar també la mateixa mesura a les línies 1, 2 i 3. Ho ha confirmat el Cafè de la Ràdio el tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez com a mesura per prevenir contagis de coronavirus als autobusos de la ciutat. No obstant això, assenyala que la mesura suposa aportar recursos a fons perdut.
Qualsevol increment d'aquest servei és deficitari i venim d'una situació en la qual, com ja vaig explicar en el ple municipal, tenim dèficit a totes les línies d'autobusos de tota Catalunya i de tota Espanya. I suposo que de tota la gent que té un servei públic gratuït, servei públic de transport urbà. Pensem que el Fòrum de Sabadell té un cost de més de prop de 13 milions d'euros, que una part es paga en el que es treu de la venda dels bitllets de passatgers, però que no arriba al 50% del cost.
L'anunci arriba després que Sabadell en Comú reclamés un reforç de les línies d'autobús per garantir la distància de seguretat entre passatgers. Josep López, portaveu de Polítiques Municipals de la Formació, apunta el perquè d'aquesta demanda.
Vèiem, jo mateix in situ veia perfectament, que es produïa una aglomeració de gent a les hores de tornada de la feina, a les hores d'entrada i sortida de les escoles. Per tant, és bàsic, si s'estan prenent mesures per altres qüestions, és bàsic que també s'abordin mesures perquè el transport públic no sigui un lloc de propagació del virus.
Des de Sabadell en Comú també reclamen la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic als autobusos perquè els usuaris en puguin fer ús a l'entrar i sortir dels vehicles. I encara en matèria de mobilitat, l'Ajuntament reduirà la velocitat màxima a l'eix central a 30 km per hora. Aquesta nova mesura es pretén convertir 9 km de carrers en un espai de cohabitació entre el trànsit motoritzat, les bicicletes i els patinets elèctrics. La idea, però, no ha estat ben rebuda pels col·lectius de ciclistes que veuen com sovint els conductors no respecten aquests límits de velocitat.
El govern local invertirà fins a 60.000 euros per senyalitzar de forma vertical i a terra que l'espina dorsal de la ciutat serà un espai 30, a excepció del centre, que es limitarà a 20 km per hora. Per Jesús Rodríguez, responsable de l'àmbit de cohesió territorial, aquesta proposta és una manera d'educar la ciutadania a optar per una mobilitat més sostenible. Rodríguez ha explicat com funcionarà.
El conductor que vagi, per exemple, pel carrer Nàpols, a l'entrada de l'avinguda Matà de Pere, ja tindrà la percepció de que entra a una zona pacificada a 30, amb la qual el que volem és pacificar tota la ciutat, perquè hi ha moltes carrers que donen a l'eix central.
Fins a 12 vies es veuran afectades per la mesura. De nord a sud s'inclou l'avinguda de Matà de Pere i Concòrdia, el carrer Major, l'11 de setembre, o la via Massaguer fins a la Rambla i l'avinguda Barberà. Des de les entitats ciclistes asseguren que la nova normativa és insuficient i critiquen generalment els conductors que no compleixen la normativa en els carrers que ja són de límit 30. Dani Marinova és vocal de la Junta del Bicicleta Club de Catalunya.
Aquests carrers compartits tenen una accidentalitat més alta que no pas un carrer sense infraestructura o un carrer bici segregat, que és el més segur pels ciclistes. O sigui, és una mesura... diguem que dona un sentit fals de seguretat als ciclistes.
Per això aposten per l'ampliació de la xarxa de carrils bici segregats de la calçada i la vorera, l'ampliació del transport públic i la reducció de les vies al trànsit privat.
I coincidint amb el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, parlem de dues iniciatives vallesanes que van en aquesta línia. I és que l'Hospital de Sabadell ha aconseguit reduir les emissions de CO2 gràcies a la instal·lació de calderes de gas natural. El projecte Calderes ha substituït el gasoil per gas natural com a recurs d'obtenció energètica per la calefacció i l'aigua d'ús domèstic. D'aquesta manera, el centre explica que ha reduït les emissions de diòxid de carboni en més de 565.000 quilograms anualment, és a dir, que les emissions que produeixen 225 cotxes de gasoil al llarg d'un any.
Els responsables del projecte també defensen que amb el nou sistema de tres calderes de gas natural instal·lades fa un any els permet controlar millor la demanda i així optimitzen l'energia. El projecte Calderes, que dona servei a l'edifici Taulí i al Taulí Nou, també ha permès reduir la despesa, ja que el preu del quilowatt de gas natural és més barat que el de gasoil.
I des del Consell Comarcal s'impulsa la campanya Endolla't a l'energia eficient, amb el que assessoren comerços i particulars a sumar-se a formes més eficients d'energia.
L'ens supramunicipal ofereix tallers en línia per optimitzar el consum i les tarifes amb les companyies subministradores, així com la implementació de mesures per l'eficiència. Fins a 120 persones han participat d'aquests seminaris que es poden veure a la plataforma YouTube. Paral·lelament, el Consell també impulsa tallers d'atenció individual a 12 municipis de menys de 30.000 habitants. Fins a 68 persones han rebut aquesta atenció fins ara.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són pràcticament 3:15. La primera Fira Ocupació Sabadell se celebrarà en format virtual i oferirà 120 llocs de treball per a les persones que busquen feina. Es durà a terme entre els dies 2 i 5 de novembre i els organitzadors asseguren que es podran realitzar 540 entrevistes individuals i grupals per videoconferència. També s'oferiran 500 places per a les persones que vulguin conèixer les borses de treball d'entitats col·laboradores com el CIESC, el PIMEC o el Gremi de Fabricants. Alhora, durant els dies de la fira hi haurà diverses activitats formatives per candidats i empresaris.
Malgrat el context actual, o precisament per la crisi del coronavirus, l'Ajuntament de Sabadell ha volgut mantenir la Fira Ocupació Sabadell, traslladant tot el gruix d'activitats a l'àmbit digital. Destaquen els 120 llocs de feina vacants que es posen a disposició de la ciutadania d'àmbits com l'administració, el comerç, l'atenció domiciliària, la infermeria i la neteja hospitalària, o la indústria farmacèutica, l'automoció o la climatització. En principi, al llarg d'aquest matí, els candidats ja podran inscriure's fins que les places per les entrevistes, 540, quedin cobertes. Anna Monterde és cap d'Orientació Professional i Intermediació Laboral de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
El dia 4 es faran entrevistes individuals. Es poden arribar a fer 250 o així entrevistes individuals de 10 minuts cadascuna. I el dia 5 es fan entrevistes grupals. Hi ha algunes empreses que han preferit fer el procés de selecció mitjançant dinàmiques de grup, amb grups de 10 persones, doncs una hora per fer les entrevistes.
D'altra banda, la fira també inclou un programa d'activitats amb 14 conferències i tallers per formar treballadors i empresaris amb capacitat per a 2.000 inscripcions. Un dels pals de paller d'aquesta edició és reforçar el sector tèxtil local.
Hem preparat dos webinars, un que poden participar doncs, totes les persones que vulguin, hi ha fins a 100 places, però ho podríem ampliar. L'ha organitzat el Gremi de Fabricants i Texfor, que parlen de l'evolució de les ocupacions del tèxtil. I, per altra banda, s'ha fet un altre webinar que va adreçat a les empreses per parlar de temes de qualitat, sostenibilitat, etiquetatge i traçabilitat.
Un altre dels aspectes rellevants de la fira és que inclourà la tercera edició de la jornada translaboral per fomentar la inserció laboral de les persones trans. Com va explicar ahir Alba Barber, coordinadora de Cal Enredos, al programa Al Matí, les persones d'aquest col·lectiu pateixen entre un 60 i un 80% d'atur.
És un èxit que un ajuntament faci bandera, no bandera LGTBI, sinó bandera de lluita i defensa dels drets de les persones trans, i amb una cosa tan clau com és el mercat laboral, que és una de les principals fonts de patiment de les persones trans.
La fira es durà a terme entre el 2 i el 5 de novembre i totes les persones interessades s'han de dirigir al web firaocupaciosabadell.sabadelltreball.cat. Ara bé, hi ha algunes activitats prèvies, com un taller el 26 d'octubre per aprendre a fer un videocurrículum o dos altres tallers el 28 i 30 d'aquest mes per simular una entrevista de feina per internet.
Una fira que també convidarà les persones a conèixer l'autoocupació com a alternativa laboral, i això és el que volen fer fins a una dotzena de persones que han mostrat el seu interès en obrir un comerç al mercat de Campoamor. Des que aquesta emissora va avançar el seu possible tancament per part de l'Ajuntament, l'equipament es va quedar amb un sol establiment al mes de març. Des d'aleshores han obert un forn de pa i s'han presentat una dotzena d'instàncies demanant informació per obrir-hi un negoci.
Ho ha explicat aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio el representant dels paradistes del mercat, Raül Sánchez, denuncia que està costant que els tràmits per concedir els espais avancin.
Tenemos previsión de que entren en total 11, porque han pedido para entrar una arbolistería, una tintorería, una pescadería, una frutería, una relojería, una pesca salada con encurtidos, otra de comida para llevar, tipo dominicana, un bar y un supermercado con droguería. Todas estas, más o menos, han ido pidiendo las instancias. Han tenido una serie de lentitudes en l'administración, pues que nos tuvimos que quejar.
Segons fonts municipals, l'executiu està interessat en revitalitzar l'espai, ja que la pandèmia del coronavirus farà retardar la transformació de l'equipament que el PSC portava al seu programa electoral. Aquesta setmana, la regidora de Comerç, Sònia Sada, i la regidora del districte, Mar Molina, s'han reunit amb tres de les persones interessades en obrir una parada i aquest divendres ho faran amb tres més. L'objectiu dels paradistes és poder participar de la campanya de Nadal.
Lo que pretendemos es que las paradas abran, sobre todo, antes de Navidad, para aprovechar el tirón navideño. Porque, bueno, ya que entran, ¿no?, que entren con un poquito más de alegría y que la gente también se ilusione un poco y ya está.
Un altre dels fronts oberts dels paradistes és aconseguir que l'Ajuntament renunciï a un espai d'ús municipal, que actualment es fa servir de magatzem, perquè s'hi pugui instal·lar un supermercat. Des del consistori asseguren que hi col·laboraran.
Notícies migdia.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. La Covid-19 manté confinats 46 grups escolars de Sabadell, 4 més respecte del balanç de fa tot just una setmana. Tot plegat es tradueix en que un total de 1.213 alumnes i professors es troben aïllats per un contacte estret o per un positiu de coronavirus. Són les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació, que en el seu informe diari també recull que en els últims 10 dies s'han detectat 68 casos positius en escoles i instituts de la ciutat.
Aquesta xifra significa un nou increment, però els grups confinats actualment representen una part molt petita en relació a les 1.300 classes que van iniciar el curs fa un mes i mig. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, ha afirmat que la tornada a les aules no ha estat la causa de la segona onada de contagis. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Cada vegada que es tanca un grup, no es tanca perquè hi hagi un drama epidemiològic, no es tanca perquè hi ha hagut un cas o dos, i llavors es passa uns dies i es tornen a obrir. O sigui, jo crec que no hi ha cap evidència de que sigui una font important. En tot cas, igual d'important que podria ser si els nens estiguessin a casa jugant amb els amics o estiguessin en un centre cívic. Vull dir, realment no és la font de l'onada actual.
De les més de 1.200 persones en aïllament als centres educatius, un total de 251 formen part del Sant Nicolau, al centre, amb dos grups confinats i un positiu en els últims 10 dies. I també de l'Agustí Serra i Fontanet, a Torreguitar, amb 5 grups aïllats, tot i que sense casos en l'última setmana i mitja. Pel que fa als contagis acumulats als centres educatius de Sabadell des de l'inici del curs, una dotzena s'han diagnosticat entre docents, mentre que un total de 125 eren contagis entre l'alumnat. El conjunt del Vallès Occidental, aquest dimecres es comptabilitzen un total de 233 classes confinades per 53 positius entre professors i 646 més entre estudiants.
I ja està en marxa la vacunació de la grip a l'atenció primària metropolitana nord.
La campanya durarà fins al 15 de desembre per vacunar de manera esglaonada totes les persones per les quals està indicada la vacunació abans que la grip arribi al seu llindar epidèmic. Aquest any s'han ubicat en aquesta zona un total de 81 dispositius annexes que se sumen als espais habilitats als centres d'atenció primària del Vallès Oriental i Occidental, el Barcelonès Nord i el Maresme.
La direcció de TI Connectivity comunica al comitè d'empresa la decisió de la multinacional de tancar la planta de Montcada i Reixac.
Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya rebutja el tancament que afectarà a 248 famílies. El sindicat diu que és una decisió estratègica que no respon a causes objectives i recorda que ara fa un any ja es va negociar un expedient a l'empresa que va suposar la sortida de 94 persones. L'acord assolit llavors preveia que no es plantejarien noves reestructuracions ni expedients durant 3 anys. Comissions exigeix a TI Connectivity que reconsideri aquesta decisió i lamenta que s'aprofiti la situació actual per tancar plantes i deslocalitzar produccions a altres països sense oferir alternatives industrials ni d'ocupació.
Aquesta tarda es presenta el llibre Catalunya, any zero, crònica visual de la desfeta al Museu d'Història de Sabadell. L'obra va néixer dels materials recollits en recerques diverses dels seus autors. Ara han decidit publicar-ho per mostrar la brutal destrucció que va suposar la Guerra Civil i que es va anar produint a mesura que el territori català anava quedant sota el control de l'exèrcit franquista.
Els autors de l'obra són els historiadors David Gessalí i David Iñiguez, qui després de col·laborar en mitja dotzena de llibres comptaven amb un arxiu de fotografies algunes inèdites. Han volgut transmetre el punt de vista d'aquell qui va fer la fotografia. Alguns eren soldats italians i alemanys. En canvi, els relats són testimonis del bàndol vençut. Iñiguez explica al programa El Cafè que la destrucció no només la causen les bombes.
El que les bombes no aconsegueixen a vegades destruir, doncs sí que ho aconsegueix un determinat urbanisme i després hi ha una estètica de la construcció de postguerra, etcètera, etcètera. Hi ha una especulació, s'utilitza doncs, el territori per generar riquesa. Els propietaris també són diferents del que hi havia durant la República, etcètera, etcètera. Hi ha aquesta continuïtat.
Alguns negatius s'han comprat per internet. Els autors han fet servir el material fotogràfic per descriure com era el dia a dia d'aquell període històric i descobrir emplaçaments, per exemple, d'empresonaments per a republicans. De Sabadell hi veureu soldats alemanys i paisatges i també trobareu fotografies de sabadellenques que fins a la data encara no s'han identificat.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Notícies migdia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Doncs reprenem la informació en clau general per explicar-vos que l'Audiència Nacional ha absolt el major Trapero i a la resta de la cúpula dels Mossos per haver evitat greus perjudicis l'1 d'octubre i el 20 de setembre.
El tribunal sosté que no hi ha cap prova que reveli un acord entre els Mossos d'Esquadra i la Generalitat respecte al procés independentista. De fet, la sentència considera que la policia autonòmica no va col·laborar amb els independentistes, sinó que va evitar greus perjudicis l'1 d'octubre i el 20 de setembre del 2017. També defensa que en aquestes dues actuacions els Mossos van prioritzar la mediació per davant de la força. D'aquesta manera, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la resta de la cúpula han quedat absolts i no hauran d'enfrontar-se als 10 anys de presó que demanava la Fiscalia.
I Junts per Catalunya considera que la decisió de l'Audiència Nacional desautoritza la sentència del Tribunal Suprem sobre els presos independentistes. Més coses, Vox presenta la cinquena moció de censura contra Pedro Sánchez per substituir el president del govern espanyol.
Santiago Abascal carrega contra l'actual govern de coalició i es presenta candidat a la presidència per solucionar una situació que etiqueta d'anomalia. El líder de Vox acusa Sánchez d'enfonsar l'economia espanyola i d'únicament portar caos i ruïna al país. També ha recriminat que Podemos només vol ser part de la casta i l'ha acusat de subvencionar milícies independentistes.
El risc de rebrot a Catalunya puja 75 punts a les últimes 24 hores i supera la barrera dels 500.
El risc de rebrot per coronavirus augmenta 75 punts des d'ahir i arriba als 541. La velocitat de contagi també puja lleugerament. En l'actualització de dades, Salut ha declarat prop de 4.000 nous casos confirmats per PCR i 31 noves morts.
Aragó decreta el confinament perimetral d'Osca, Saragossa i Terol a partir d'aquesta mitjanit.
A partir de demà, ningú podrà entrar ni sortir dels tres municipis si no és per un motiu de causa major. El confinament perimetral durarà com a màxim un mes. La resta de la comunitat estarà en fase 3 a partir de dilluns. Actualment, Aragó té una incidència de 586 casos per cada 100.000 habitants, però Osca i Terol dupliquen aquesta xifra.
Aquest vespre, la música de Mozart torna a la faràndula.
La contraportada.
Els amics de l'Òpera de Sabadell obren la 38a temporada lírica amb la flauta màgica. La genial òpera mozartiana de Conte de Fades torna a Sabadell per tercer cop amb grans noms en els papers principals com Sara Blanc fent de Reina de la Nit o el tenor Marc Sala en el paper del príncep Tamino. Daniel Gil de Tejada, director musical del muntatge, espera repetir els èxits de 2006 i 2013.
Yo creo que la gente va a disfrutar como ha disfrutado las otras veces, porque es una ópera muy conocida, que viene muy bien, que pasa muy rápido, hay muchos momentos muy variados y eso es lo que hace grandes. Hay momentos sublimes, musicalmente de ópera seria, luego hay otros momentos de ópera bufa, es esa variedad que hay, y luego con los colores que le da mostrado a la orquesta, como hemos dicho antes, pues le da una orquesta, una òpera muy especial.
Sota unes rigoroses mesures de seguretat, aquest vespre s'estrenarà i es podran veure dues representacions més, divendres i diumenge. Doncs amb la flauta màgica posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb el Sergi Parc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.